Tens el número 1159. Heu de saber que avui fa més de 550 anys que a Palma s'hi va produir una de les passes més devastadores de pesta bubònica.
La peste de retour chez nous, il faut brûler la ville. La mort à l'heure au rendez-vous, barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous, je vous salue Marie. J'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie. La peste ici, que peut-il arriver de pire? Partout son goût dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire.
Bon dia. Una epidèmia de pesta bubònica va entrar a Mallorca el mes de juny de l'any 1475. I diuen les cròniques que va entrar per manca de guardians i de precaucions. Això fa mal dir, però el que sabem és que dia 2 de juny d'aquell any de 1475 moriren 29 persones de pesta a Palma. Dia primer n'havien mort 32 i el l'endemà 34 persones morien de pesta. I la cosa aniria més, perquè amb aquella passa va morir molta gent. Pel cap baix diuen que la pesta va acabar matant 15.000 persones. El brot va ser tan important que el gran i general Consell va haver d'habilitar la Torre de Palaires per a la ventilació de les mercaderies i, sobretot, va crear per primera vegada la història de les Balears una morberia, és a dir, un edifici on s'hospitalitzaven els malalts infectats. La formaven un metge i un cirurgià que tenien com a missió visitar i inspeccionar els vaixells i els llatzerets. Tampoc no eren molts els que hi feien feina, però en aquell temps hi havia poca inversió pública. Però sí que és cert que és una data històrica que, a més, és curiosa perquè va ser la primera vegada que es va instaurar oficialment a Mallorca la quarantena, allò dels 40 dies. Recordem que el terme quarantena deriva de 40, un terme originari que prové de l'italià 40 giorni i d'allà va anar a altres llengües, no tant sols romàniques, sinó també altres com l'anglès o l'alemany. I de 15.000 persones varen morir a causa d'aquella terrible pesta bubònica de l'any 1475. Comencem.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més atentos a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre ja sabeu que vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Idò sí, bon dia, Xisco Nadal.
Molt
bon dia.
Bon dia,
Celestí Oliver.
Bon dia.
Bon dia, Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Avui som bé. Dimarts, dia 2 de juny. Ja, ben entrats de ple, ja, el mes de juny, també ho dic per la calor, que deien que fluixava, però ara mateix a ciutat poden dir que estàvem a 29 graus. Bé, sí, 29 graus, ara mateix. està una mica
tot calor.
Ennuvolat, però sí, hem entrat ja en aquest mes de juny i hem de parlar també de temes que avui tindrem en aquest programa. I Celestí, començant per tu, amem, què tenim?
Vinga, sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem del jaciment arqueològic de Sant Fornès a Montuïri, perquè continua fent història en el que és la història, la prehistòria de les Balears. Quantes vegades és d'història? Bé, història i prehistòria.
Sí, clar, sí. Perquè fa història la prehistòria de Balears. Tenim un titular potent.
Sí, quan fa 50 anys de les primeres excavacions sistemàtiques, el poblat, el jaciment de Sant Fornès, torna a escriure l'història en el món de la recerca amb el desenterrament d'un quart talaiot que s'ha trobat fa ben poc i que avui coneixerem. Talaiot, talaiot,
talaiot, talaiot. Treballes i treballes, no descanses. Retalles ses despeses amb esforç. Pensant en l'estiu i en ses vacances. Estòvies per llogar i un talaiot. Talaiot, talaiot. Voldria un talaiot molt confortable, amb dues peces i un rebador, que estigui net, coqueto i agradable, i que vagi la mà des del balcó.
No pot ser més adequada aquesta cançó.
Sí, no
tot
sé
i
si...
que de Sant Ferrer, no sé si se veu la mà des del balcó del talaiot.
No sé si no estava aquesta cançó inspirada amb aquest talaiot que s'ha trobat, perquè de fet està situat a una posició molt estratègica.
Això sí que ho té.
Diuen que veu molt o que divisa molt enllà. Mm-hmm. És a dir, que tot això ho coneixerem avui, perquè aquesta nova fita ha estat possible gràcies a unes intenses tasques de neteja, també d'esbrossament i control de la vegetació, que s'ha fet per part de l'Institut Balear de la Natura en aquesta zona alta de la finca de Sant Fornès, i avui en parlarem del seu descobriment d'aquest quart talaiot de grans dimensions amb l'arqueòloga del jaciment Bea Paloma, precisament un temps després. Aquesta nova troballa arriba després d'aquesta passa que estem a punt de... Esperem, desitjam que sigui, que se descobreixi aquesta tercera ciutat important, romana, però sembla ser que aquest talaiot no hauria format part d'aquesta zona
és època
de la romanització.
Talaiòtica, aquest nou jaciment, en aquest nou talaiot que s'ha trobat és d'època òbviament talaiòtica, i l'altre dia també parlàvem aviat de l'època romana, que sabeu que també va tenir molta importància aquest jaciment a Mallorca. Després ho comentarem, perquè és una notícia molt important, però avui també hem de rebre el nostre estimat Tomeu Canyelles, hem de brostejar la història que tant ens agrada, i avui en Tomeu dedica la seva secció a l'aniversari del naixement d'una persona que va donar el seu nom a una perversió sexual, sí.
Tal dia com avui, per l'any 1740, naixia el marquès de Sade, un dels escriptors més controvertits de la literatura moderna. Aprofitarem aquesta efemèride per oferir-vos una panoràmica de la seva vida i la seva obra.
Fes-me mal, Johnny, 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 engega'm el cel, xum! Fes-me mal, Johnny, 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 jo vull l'amor que fa boom!
Quan li farà mal, quan li farà mal, però quan li farà mal.
Fes-me mal, Johnny, 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 engega'm el cel, xum! Fes-me mal, Johnny, 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 jo vull l'amor que fa boom!
Quan li farà mal, quan li farà mal, quan li
farà
mal.
Doncs aquest és el tema avui, el Marquès de Sade, de Tomeu Canyelles, però també tindran tal de redacció, Miquel.
Sí, i avui començarem parlant de Someres, sí, de Someres, perquè Esporles, com cada any, ha donat la benvinguda a les someres que faran net al torrent, i en xerrarem amb el pastor que du aquestes someres pel torrent i que m'ho expliqui un poc també la seva tasca i per què s'ha de fer net un torrent i quin és l'objectiu.
Sí, ben importantes, sí, sí. Llavors sabrem, i que aquestes someres ja són dins el torrent,
sí, sí,
fent net.
També parlarem del baix baríton Simó Orfila, que s'ha casat a Menorca aquest cap de setmana amb la seva parella, fa 14 anys, en Judit Cintes.
Això ha estat la notícia coreta del cap de setmana a Menorca.
I han cantat òperes.
Han cantat òperes, clar.
Les noces, clar. I acabarem amb música, més música, i donant-vos més detalls del festival El Verano de tu Vida, que durà a Inca artistes com David Bustamante o Rosa López.
Devuélveme la vida que me las... Que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Devuélveme la vida que me la has quitado.
Si llavors donarem més detalls sobre aquest festival que durà David Bustamante, per exemple, a Inca. Però tenim més tema, Xisco.
Ai, com si David Bustamante no fos prou tema. La tercera hora de Tento, a partir de les 5, avui visita el Museu Esbaluart l'artista i escriptora Maite Gómez Molina, que és a Ciutat per presentar la seva primera novel·la, La boca llena de trigo, una història sobre la dificultat de fer-se un lloc en el món de l'art.
Quítate de mi presencia, que me... que te da fianzo, ya la memoria me trae cosas que te da fianzo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí.
Amb una escriptura plàstica, irònica i esmolada, Maite Gómez Molina debuta la narrativa amb un llibre profundament íntim en el qual el vertigen de sa vista i la por a no estar a l'altura es converteixen en una aposta radical per la cura a una mateixa i als altres com a forma de resistència. Una novel·la en la qual l'art no és un tema, sinó una ferida. I com que avui cap vespre passa per Esbaluart, abans vendrà a fer-nos una visita.
Així és, avui convidada a Maite Gómez Molina al Baluart a Palma i nosaltres la tindrem aquí abans que faci aquesta presentació d'aquest llibre. Ella també és poeta i també és artista visual i fa una feina molt interessant, així que avui la podran conèixer. Però també a partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tent, al sí, les nostres col·laboradores sobre criança. Avui la Marina Huguet i Marina Bannassa faran una guia de supervivència pel final de curs, esclar.
S'ha acabat el mes de maig. Ja ha arribat la calor. Ahir varen donar la benvinguda al mes de juny. Queden només 3 setmanes de classes. Avui, a Jan Edam, guia de supervivència pels esdeveniments de final de curs.
S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final. S'ha acabat quan encara m'agrada. Quan encara volíem ballar. S'ha acabat perquè el temps no perdona, però dis-me que em perdonaràs. S'ha acabat perquè crec que ara és l'hora i s'acaba perquè hem de tornar.
T'he estimat a tu com jo mai he sabut estimar-me. I ara ens queden les cançons per si no vols oblidar-me, dis-me que no.
I d'avui sí, ha començat la selectivitat pels alumnes ja que han acabat batxillerat. Avui també parlarem amb les Marines de com acabar el curs, de com superar aquestes setmanes, aquests pocs dies que queden. Crec que queden 13 dies lectius només. I en xerrarem de com fer-ho amb aquesta calorada que fa aquests dies a les Balears. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic.
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
Molt bé, doncs, Xisco Miquel, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim A les vies de so, com ja és habitual, aquestes darreres setmanes, ella és aquí cada dia.
Cada dia.
I nosaltres molt content que hi sigui. Una Marga, cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3:19 i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Idò, si Celesti, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades, que ja són aquí, d'avui.
Vinga, sí. La rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'Arrelar, que és un projecte per recuperar la memòria de les dones de pobles de Mallorca.
Deixen de cantar davant gent desconeguda. Se senten desplaçats. Clar, a fora vila, amb perfecta tranquil·litat d'esperit, brollen ses melodies i ses cançons. Però que ara amb un senyor foraster diuen que no tenen veu. O proven de cantar i sa melodia els surt tan esguerrada que no hi ha manera de treure'n sa aigoneta. El folclore no és per veure-lo o per sentir-lo. El folclore és per viure-lo, perquè és esquiu igual que els ocells. Els ocells cantaran damunt un arbre, perquè sí, perquè se sent que els ho demana. Ni pensen que ningú els ho pugui escoltar. Si vos hi costau i s'entemen,
aquesta magnífica cançó de Joana Gomila, el Lot Escuiu, que mos ha anat molt bé per introduir el tema del programa d'avui, perquè avui volem parlar d'un projecte que surt de la idea de comprendre i posar en valor la memòria de les dones de Mallorca, de les dones de poble, perquè cada poble té històries que queden fora dels llibres d'història, dels diaris, de les revistes, de tot allò que és testimoni del nostre passat, i normalment són relats de feina de camp, dinàmiques familiars, xarxes de cures i formes de vida compartida que defineixen la nostra identitat. Amb l'objectiu que part d'aquest llegat no se perdi, ha nascut el projecte Arrelar, una iniciativa centrada a escoltar les veus d'aquestes dones de 4 municipis de Mallorca per transmetre els seus sabers als joves i aquests que també els facin arribar als seus i els reinterpretin.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rosa i llarga fins als talons. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rosa i llarga fins als talons. Sa mare la pentinava amb una pintata d'or. Valga'm Déu, Aina Maria, robadora del meu cor.
Els pobles que participen en aquest projecte Arrelar són Sencelles, Sineu, Petra i Pollença. Al camp davant hi ha l'organització Arquitectives, Anna Cristina Llorente, que és arquitecta, i na Belén Martínez, que és gestora cultural. Un projecte que està limitat als esmentats pobles on es farà feina amb un procés que durarà 3 anys, però la idea és que sigui replicable i que es pugui estendre a altres pobles per crear una xarxa més àmplia d'anàlisi de la memòria de les dones rurals. Pel que fa al funcionament, el projecte s'estructura en diverses fases que combinen la recerca, la creació i la divulgació. D'una banda, a la part inicial s'han establert trobades mensuals amb dones de cada poble per extreure diàlegs i records que serviran per crear aquest arxiu digital audiovisual obert a la investigació. Llavors, a partir del mes de setembre, s'incorporaran els joves a través dels instituts. Aquesta part es durà a terme amb tallers de fotografia documental i música de fusió. A banda de mostres i exposicions que se puguin anar generant amb aquest projecte, també s'inclou la producció d'un documental de llargmetratge que està dirigit per en Carles Bové, recordem en Carles, que va guanyar un premi Goya, i també en Josep Alorda, col·laborador d'IV3, i que s'estrenarà en un festival que se celebrarà per concloure el projecte en un dels 4 municipis participants. Un projecte que té un vessant acadèmic gràcies a un conveni també amb el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. També participen el fotògraf Jaume Gual i el músic Pep Toni Ferrer, a més compta amb el finançament de la Fundació La Caixa. Actualment aquest projecte ja té presència digital a través d'una pàgina web i també d'un perfil d'Instagram @arrelarural. Quantes erres, eh? I continua creixent de manera flexible per adaptar-se a les ganes i la implicació de totes les persones dels pobles que hi participen.
I deies, per tot això que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a arrelar aquest projecte per recuperar la memòria de les dones del Pla de Mallorca.
Així ho farem. Són les 3 i 26 minuts.
Tèntol.
I com ven cada dia aquí a Tèntol, tenim una pregunta per vosaltres, pels oients. I avui diu així. Fins fa unes dècades, les cases no se pintaven, sinó que s'emblanquinaven en calç. La feina d'emblanquinar no la fan pintors, sinó que la fan les emblanquinadores. Emblanquinar, per tant, es fer tornar blanc, pintar de blanc, especialment donar una passada de calç o de guix a les parets o a part d'un edifici, segur que qualque pic, ara ja fa estona que no, però qualque pic que ho viu, qualque casa emblanquinada de calç, sobretot i per tot, a més, totes les Balears. Però centrem-nos en el verb emblanquinar, perquè emblanquinar també s'empra per definir una altra acció. I la pregunta d'avui és aquesta. Sabeu què vol dir també emblanquinar? Sí que significa emblanquinar Celestí, a banda de posar calç a les parets de les cases.
I significa, o també té el significat de rentar la roba blanca, és a dir, la roba interior, clar, per exemple.
Emblanquinar. Mm.
Vol dir enganar amb bones paraules.
M'han emblanquinat. Mm.
O vol dir elaborar un tipus d'embotit de porc.
L'emblanquinar. Mm. També podria ser. Què vol dir emblanquinar? ho sabeu, també. Per jugar amb altres, com sempre, teniu dues opcions.
Ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
Idò, blanquinar avui. Ara tornem.
Ràdio és patrimoni. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971-76-76-76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Les 3 i 31 minuts, se l'estivien d'anar per feina, perquè volen que hi ha fins a 3 persones. Avui m'han telefonat per respondre la pregunta del dia. Avui, que val dir emblanquinar, m'agrada que hagueu telefonat per contestar-la. Començam. Primer oient. Bon dia, amb qui parlam? Hola.
Hola.
Com va?
Hola, què tal? Són la Lídia Ventarol.
Lídia, com estàs?
Va bé, va bé.
Així m'agrada.
D'on telefones?
És perquè va beníssim. Des cotxe, arriba que nostra, de sa feina.
Bona cosa.
Ben bé. Això vol dir que ja has acabat. I en quin és el teu destí?
El meu destí, Vall de Mossa, ja està. Ja he arribat de banca meva. Ara mateix.
Clar. Aparcada.
Quina monada. I de Lídia, tu has sentit mai això d'emblanquinar?
Un munt de vegades,
sí.
Clar que sí.
T'ha passat mai?
Bueno, també són bones emblanquinadores.
Això està bé.
En saps, també.
Bé, i els mallorquins en saben tots, emblanquinar, o no?
Sí. Qualque pic.
Qualque vegada tot ho hem fet. Això està claríssim.
I de... Clar, la teva resposta quina seria, Lídia?
I de ser de mentir amb bones paraules.
Sempre amb bones paraules, això sí.
També ja ho estava pensant. Més que mentir, no sé, és com a... posar una cosa com a millor de lo que és, no?
Exacte.
Tant com mentir, no ho sé. però bé,
sí,
dona aquesta, com se vàlida.
A veure, sí, no, a veure, que no estan mentint, sinó que home més...
No, com posar algo millor, voler-ho fer millor de lo que uno veu, no
exacte.
Sé, pensa.
Sí, sí, sí.
Jo no
sí,
som
sí.
filòloga.
Molt ben descrit.
Però vamos.
En blanquinar, vaja.
Totalment. Gràcies, Lídia. Una ferrada.
Vinga, gràcies.
Bon dia, gràcies.
Adéu.
Amb qui més parlant? Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui és?
Najero de Montuïri.
Ah, molt bé. Jo ho havia sentit mai, en blanquinar.
Sí, moltes vegades.
I què vol dir?
Vol dir enganar amb bones paraules.
Ah, sí? Correcte.
Exacte.
Oh? Encara s'emblanquinen?
Sí, qualque vegada sí. M'han emblanquinat qualque vegada.
Ah, ses cases a casa emblanquinen i vos han emblanquinat.
Sí, sí, ses dues coses.
I emblanquinau encara?
Ah, sí, encara sí.
Ah. Però parets o... A qualcú.
Parets.
Ah. No emblanquinau veïnades ni veïnats.
No. No, han de tenir bon contacte amb els veïnats.
Clar que sí. Idò, moltes gràcies.
Val, una berrada, bona tarda.
Que vagi bé.
Idò, avui emblanquinar, efectivament, quan mos emblanquinen és que mos estan passant cançons, també.
Sí.
Bones paraules, però per dur-mos allà on volen, com també se diu. Així que molt bon avui. I ho hem parlat perquè emblanquinar també era d'una de les tasques que duen a terme les emblanquinadores, que eren dones que se dedicaven a aquesta tasca a les cases. Per això, avui en volem parlar, ara sí, amb les nostres convidades d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I d'ací moment de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Arrelar, un projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca. Però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Cristina Llorente, torna-hi. I som de Palma.
Belén Martínez, i som de Palma, també.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
Jo, com he dit, venc de Palma, de Palma llongueta de tota la vida. I una cameta de Petra, també.
I de Belén?
Jo sóc de Palma, vaig néixer aquí, però és vera que mon pare i ma mare són de la península, de Sevilla i de Múrcia.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Jo vaig anar primer a la guarderia Hardilín, després a Santa Mònica, en ses monges, i llavors a Lluís Vives.
Jo vaig anar a la guarderia Scooby-Doo, m'acabes de fer pensar. I l'escola va ser Sant Antoni Abat, a Sant Ferriol.
Com descriuries el que tu fas?
Jo som arquitecte, però no un arquitecte convencional, perquè des d'arquitectives feim moltes coses que no se limiten a posar mons un damunt l'altre. Feim feina sobretot en les persones i en com se connecten aquestes persones amb el territori.
Jo sóc historiadora de l'art i gestora cultural i el que faig és justament el que ha dit la Cristina i sobretot connectar persones amb art, amb cultura i amb el territori de Mallorca.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Beníssim, ja sempre ho dic. Sempre dic el mateix. Una millonada me surt per les orelles. Sí.
Sí, jo també. Amb la cultura ja sabem tots que mos feim riques.
Com a científic fas moltes investigacions? Quina mena d'investigacions faries amb...
Les investigacions que més m'agrada fer són aquestes, no? De com com les persones dialoguen amb el territori i el territori dialoga amb les persones i com són capaços de millorar la vida de les persones a través del disseny i a través de l'entorn construït.
Jo m'agrada investigar bastant com l'art contemporani afecta, no?, a la vida de les persones i com pot arribar a fer canviar les ments cap a una millora.
Que simpàtic! És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
Uf, jo diria que sou molt mental. Sí. En el meu cas crec que més en el cap.
Jo diria el mateix, però crec que tenc més de cor del que veig a simple vista.
Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Esports poquets. Vaig anar al gimnàs perquè s'hi ha d'anar i perquè a una certa edat ja saben que la massa muscular se va perdent. Però mai he estat massa esportista, la veritat.
Bueno, Brista, sí que vas amb bici, eh?
Això sí.
Ja he ballat tota la vida. Dansa clàssica i també he provat el lindy hop, que m'agrada molt. És molt divertit.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
A les 8 no, però de vegades a les 9 i mitja, sí? Alerta. I si no, ja vec pel sofà.
Jo igual, jo crec que darrerament m'estic anant a les 11, a dormir.
Un bon numeret. Deu estar esgotada.
Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
Ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
Les heu sentit respondre molt bé aquest qüestionari electrònic i avui podem saludar a Cristina Llorente. Benvinguda, ben tornada.
Moltes gràcies.
Un altre nou projecte,
un
ara
any,
parlarem.
Un sí.
I també a Belén Martínez. Belén, com estàs? Benvinguda.
Gràcies.
Totes dues al capdavant d'aquest projecte per rescatar la memòria de les dones de Mallorca, Arrelar. Cristina, ara ho dèiem, tu ja havies vengut per parlar de Sant Gotleu, també projecte col·laboratiu amb les veïnades i els veïnats del barri. I ara m'ho toca als pobles del Pla de Mallorca.
Sí.
Hi ha molta diferència.
Hi ha diferència, però bé, sempre hi ha punts en comú, no?, entre la gent. Però sí, això és un projecte ben ambiciós, un projecte que tenim la sort de poder-los desenvolupar 3 anys, i que bé, com tu bé deies, el seu objectiu principal és recuperar aquesta memòria col·lectiva de les dones de 4 municipis de Mallorca, però no com a un exercici nostàlgic, com una manera de reinterpretar aquests relats amb llenguatges contemporanis, ara ho anirem contant, i fer-los arribar a tothom de la millor manera.
Belén, explica'ns què és això de fer-ho arribar en llenguatges contemporanis.
Bé, nosaltres ara hem acabat just una primera etapa, que és simplement conèixer-nos amb elles i que mos contin, i mos han contat moltes coses, hem rebut una quantitat d'informació, la majoria de coses mos han sorprès molt, i per fer arribar allò a tothom sí que se passarà per un procés creatiu que el duran a terme una sèrie de joves, també d'aquests pobles, en els quals se'ls donarà l'oportunitat d'aprendre de fotografia i de música, i amb aquestes eines ells el que faran, i ells i elles, el que faran serà traslladar totes aquestes informacions, aquestes històries, paraules, cançons, en les seves expressions artístiques.
Uh-huh. En un projecte artístic.
Exacte.
I aquí és allà on entra la feina d'en Pep Toni, uh-huh, i del fotògraf
d'en Jaume Gual,
que són ells que els guiaran una miqueta en aquestes dues disciplines.
Mm-hmm.
O triar fotografia
documental i música de fusió. Sí, per una banda se'ls donaran una sèrie d'eines per emplear càmeres fotogràfiques, ja siguin ses del mòbil o càmeres digitals, i per altra banda se'ls instruirà un poquet amb temes de producció musical, de fusió, també, bé, aprofitant un poc aquest corrent, no?, que ara està molt en auge i que és tan meravellós de fusionar sons tradicionals amb músiques contemporànies, no? Tenim, jo què sé, doncs, per exemple, Ana Maria Hey, no, Pitxorines, no? Que
sí,
també
Joana fan aquest... Mamila, que
una Joana Mamila, efectivament. I això és el que volem, no? Recuperar també aquestes tonades, aquestes gloses que ja mos han començat a cantar ses dones.
Sí.
Sí, sí. I donar-los aquesta lectura contemporània per fer-les bé més properes a tot tipus de públic.
Clar, moltes vegades les feines d'aquestes dones han estat invisibilitzades, supos que vos hi heu trobat. Nosaltres ara parlàvem d'emblanquinar una tasca que semblava com pintar ses persianes, per exemple, ara, per fer-nos una idea, però que és una cosa que se fa cada any, que s'ha de tenir cura, que s'ha de fer manteniment i que no se té prou en consideració, no?
Bé, elles mos han contat que hi ha com un patró, no? Fins als 14, 16 aproximadament anaven a escola i després se dedicaven a fer qualque feina, que ja sigui pues, a ver una fàbrica, o bé després de casar-se també cosien, o també bueno, mos han xerrat molt del sequer de figues, del sequer d'overcocs també, i saber és que, bueno, ja després s'han dedicat sobretot a sa casa i tal, però sí que és vera que se coincideixen això, no?, que han estat feines invisibilitzades d'una banda perquè han estat fetes per dones i d'altra també perquè és una feina d'aquesta part rural que sobretot en el món d'avui no se té gaire en compte i no fa tant.
No fa tant.
I també perquè s'invisibilitzaven a nivell físic, no? En el sentit de que quan deien a Belén, elles mentre anaven a escola, qualcunes ja feien d'aprenents, per exemple, de cosir, no? Però després, en el moment que se casaven, aquesta, diguem, feina productiva se passava a fer a dins les cases, per tant, de portes cap endins i, per tant, físicament invisible, no? Moltes d'elles mos deien, jo cosia mentre engronsava, mentre engronsava els infants o mentre alletava els infants. Per tant, aquesta invisibilització ve per les dues bandes, no? Per una part perquè no s'ha contat i per l'altra part perquè també estaven físicament amagades elles a dins les cases. No?
Totalment. Tenim dos testimonis d'aquests que heu recollit. Saludant primer Antònia Ramis, ella és de Sencelles. Antònia, com estàs?
Hola, molt bé.
Benvinguda.
Molt bé.
Antònia, què heu fet vosaltres? Ara que xerràvem, ja heu conegut na Cristina i na Belén, participareu d'aquest projecte, estàu animada?
Sí. Ara ens vam la setmana que ve, una altra vegada. I sí, estem animats, sí. Un grupet de dones, estupendo.
I què venen a fer? Què vos demanen? Quina feina feis?
Molts demanen coses viscudes nostres, perquè tenim de 70 anys per amunt i 80, aquest grup. I el que molts demanen, els agraïm, i disfrutem. Hi ha persones que disfruten de contar les seves vivències i de fer aquest programa, no? de que mos tinguin en compte.
Perquè quines feines fareu?
Feines, o sigui, nosaltres som de poble, vull dir, Sencelles és un poble que ho tenia molt malament per anar a estudiar a Palma, o sigui, les nostres mares o els nostres pares mos tenien molt geloses de dir, senyora que se'n vagi a Palma, i, o sigui, això fa 50, 60, 70 anys, que no era normal que una nina independitzar i se n'anàs a estudiar a Palma. I va, fèiem tot el que mos ensenyaven. Sí, hi havia convent, nosaltres, convent de la Caritat, és allà on nosaltres fèiem la vida, quasi. Allà amb escoles de petita, de petites, i mos ensenyaren tots els monges.
Molt bé, Antònia.
Mos ensenyaren a brodar, mos ensenyaren a cantar, mos ensenyaren tot.
Com és aquest grup de Sencelles, Belén?
De gent. Són dones que sí, que hem viscut totes les vides Sencelles I les dames senzelles. Després, els fills que han tingut, ja és una altra història.
Ja serà un altre programa.
Això mateix. El que nosaltres no vàrem tenir, els hem volgut donar als fills. Tot i més, encara. O sigui, tot el que podien donar, els acompanyàvem a Palma, anàvem a estudiar, a fer carrera... Bueno, tot el que sigui. La nostra il·lusió, havien fet fer els fills, cosa que Pentura érem un poc massa exigents que aprenguessin coses, i que anessin a estudiar i que fessin música i que de tot, o sigui, teníem molta il·lusió perquè els nostres fills i filles estessin ben formats i ben i estessin ben al corrent dels temps.
Sí, perquè hi ha una cosa, Antònia, que mos dèieu, que a nosaltres mos va impactar molt, que era que teníeu aquesta recança, no?, de no haver pogut complir somnis que vosaltres teníeu de petites i de joves i que ara, no?, vos hauria agradat complir. Segurament per això ara com que ho projectau en els vostres fills i filles i voleu que ells sí que puguin, no?
Sí, és vera. És una mancança que hem tingut tota la vida. Amigues meves, el que els hagués agradat era a semestres. I no varen por a semestres, vull dir, no podien estudiar, perquè s'havien d'anar a Palma i no hi havia cotxos a cada casa per acompanyar la nina i això, per acompanyar. I és una mancança. Jo també m'hagués agradat molt estudiar música, però no... vaig començar música amb les monges, però després la monja se va canviar de poble, ja no vaig tenir cap professora de música, i me vaig dir, aposta, els quatre fills que tinc, per mi els vaig inculcar massa la música. I tots...
Tots han fet música. Tots han fet música.
Ah, no, entre la pregunta.
No, dic que tots han fet música, perquè...
Tots.
Que bé.
Tots han fet música. Un piano, l'altre guitarra, l'altre violí, l'altre flauta... Tothom ha fet música.
Que bé.
I una cant, també, en el conservatori, res tot. Mm-hmm. Però, ja t'ho dic, després nosaltres ja, jo en els 18 anys, ja tenia, me vaig fer el carnet, ja en el cotxe, ja vaig poder fer tot el que vaig voler pel meu fill, és veritat.
I d'Antònia.
Nosaltres tenim aquesta cosa que m'hagués agradat.
Normal. Idò, moltes gràcies per vostre testimoni. Una ferrada sense elles. Gràcies, Antònia.
Gràcies.
I de Sencelles, pegam a Pollença, que és un altre dels pobles que també teniu un grup de dones, i volem saludar a na Joana Roger. Joana, com estàu?
Hola, estic molt bé. I vosaltres?
També molt Beníssim. Bé.
Hola, Joana.
Hola, Joana, com
Hola.
Estàs?
Molt bé.
Com sou a Pollença, aquest grup de dones que col·laboren a aquest projecte Relar, Joana?
Ah, molt bé, ho han pres en gust. De tot d'una mos pensàvem, oi, Déu meu, què serà? Però no. Ho vàrem fer amb molta il·lusió, contestant sempre, intentant contestar allà on mos demanaven, perquè si no és com un eixam de baies, si no ho fem bé.
No, però beníssim. Com heu contactat amb aquestes dones?
Edo, ho hem fet a través...
Molt bé. Sí. Aquestes dones són les que van a la memòria, per tant, són dones que mor ben cada dijous. Uh-huh. Mm.
Feis un curset de memòria.
Sí, un curs de memòria.
Que bé.
Jo el faig amb la meva parella Pedro Moll, per dir, anant tots dos. Uh-huh. Uh-huh. Ell ara ja ho necessita un poquet més que jo.
Uh-huh. Sí, Joana, perquè tu te'n recordes de tot.
Oh, no, de tot no. De tot el vell, sí, però el que he fet ara mateix, a vegades, me costa tena.
Bé, això passa. Passa.
Això passa.
En què vos heu dedicat, Joana? Sí.
Jo, bueno, m'he dedicada a bastantes coses. De principi, com han dit les altres dones, varen començar a fer feina molt prest. Molt prest que era? Pues, anar a Coll Oliva, a la muntanya, i jo hi anava realment per acompanyar la meva germana, que té 5 anys més que jo. Perquè la meva germana encara ho recorda amb amargura, que havia de fer una nina de 8 anys a la costa, en jo, dic, simplement, fet-te companyia a tu. I jo, com que m'agradava tant, estant tu, que m'agradava molt, Però amb un panellet coïa, també. Vaig començar a coïa pres.
Amb 8 anys, heu dit.
Amb 8 anys, perquè la meva germana, si en té 8, si en té 5 més, són 13 que en tenia d'ella. Una dona,
molt
una nina, 13 anys, era com una dona. Sí. Feia feina com una dona. Sí.
I llavors, na Joana té una història interessantíssima, sí, perquè se'n va anar a viure també ben jove a Suïssa. I clar, sí? Va conèixer...
No, a Suïssa. No, a Suïssa no, a Suècia.
Ai, perdó, a Suècia.
Més al fort, encara.
Ai, Déu meu, perdó.
Sí, sí. A Estocolmo vaig fer un viatjarro.
I tant.
I va conèixer, bueno, va conèixer, clar, tot això que encara no teníem a Mallorca, tota aquesta modernitat, a Joana, allà a Estocolm.
Sí, la primera vegada que vaig agafar un avió tota sola vaig haver de fer vaig haver de fer transport transport d'avió de Barcelona, Suïssa, Copenhague i Estocolm.
Un llarg viatge.
Quatre escales.
Tenia por de perdre-me. Jo sempre anava darrere la multitud, darrere la gent. Aquesta gent m'arribarà a bon port.
I de Joana, moltes gràcies per aquest testimoni. Vol veurem aviat en aquest projecte.
Vale. Me deixeu saludar a les meves netes que escolten. Vos? I ens farà molta il·lusió.
I tant.
Laura, Mirta, espero que mai heu sentit. Vale. Avui estau amb la mare. Vale. Mos veurem dijous, que vendreu a dinar aquí. Adéu, nines.
Adéu, guapa.
Adéu. Gràcies,
moltes
Joana.
Moltes gràcies.
Una ferrada a les teves netes, també, per nostra.
De com?
Que també una ferrada de part nostra s'esteva.
Ah, sí, m'ha dit molt saludaràs per dinar. Sí, vale, d'acord.
I dit i fet.
Vinga. Dit i fet.
Gràcies, Joana.
Vale.
Idò, aquest és un altre dels testimonis. Sí. Clar, és un projecte magnífic aquest. Vos el passeu ben bé.
Cada grup és diferent. Mm-hmm. Cada grup és diferent. Pollança crec que és un dels més nombrosos, però realment bueno, hi ha de més petits, hi ha de més grossos, però tots són molt actius. Mm. O sigui, tots tenen moltes coses que contar i quan tires d'un fil surt molta informació i històries que si no és per això nosaltres mai haguéssim conegut. Mm-hmm.
Sí. Després hi ha una cosa que mos està passant preciosa, que és que quan acaben les sessions s'acosten dones i mos donen ses gràcies per escoltar-les. Sí. O sigui que jo crec que aquest projecte també té una part, un impacte important a nivell social i a nivell de salut mental també de ses dones per poder participar i contar i això i compartir històries que d'altra manera potser no les compartirien i de conèixer altres dones també a la vegada, no?
Clar,
que també fan amigues allà en aquest grup.
Perquè no han estat escoltades durant...
Sí,
vida,
clar, no? Sí. Mos queda poc temps, però han de fer unes preguntes abans de que partim.
Vinga.
Ah, vinga.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, tenim unes preguntes per na Cristina i per na Belén. Començant per tu, Cristina. Mm. Primera pregunta. Una de les característiques de les dones rurals ha estat també la de ser molt xerradores, o no? Però bé, sí que era vera que el tema de la comunicació era més propi de la comunitat de dones que s'intercanviaven comunicació entre elles. Tradicionalment, però, s'emprava una paraula una miqueta vulgar per definir-ho, i era peixatera. Què significa peixatera?
Una persona molt forta i molt fanera, o una persona xerradora, mal parlada?
Jo crec que una persona xerradora i mal parlada.
Sí, tenia com aquesta connotació...
Pobres peixateres,
també. Sí, pobres peixateres, totalment. I tenia com aquesta connotació negativa, sí, no? El fet de parlar, però també era la manera de relacionar-se, que majoritàriament ho feien les dones, més que els homes.
Sí, jo crec que aquest també que fer rotllant, aquest prendre la fresca, no? Aquest pelar mel·la, no? Totes juntes en rotllo, no? Rotllo també és un concepte superinteressant que sempre compareix, no? I clar, que rotllos servien, no? Per compartir, per xerrar, per xafardejar, també.
També, sí, i per compartir i transmetre aquesta informació, que ara també vos arriba a partir d'aquesta paraula. Molt bé. Cristina, ara li toca a Belén. Belén, mira, sé que heu trobat filadores i dones que cosien, que feien llana, que tractaven la llana, heu recollit els seus testimonis. Una filadora, ja ho sabem, era la dona que filava la llana i hi havia dones que per ofici eren filadores, però per moltes dones era una activitat més a fer després d'acabar les feines de la casa. Era com un mes a més. Sobre les filadores han trobat una expressió que diu a tota bona filadora li cau el fus. Vol dir que per ser expert que en una cosa sempre s'ha d'estar exposat a fer una feina malament. Però la pregunta és, saps què és un fus?
Belén, és una barreta de fusta redona que serveix per enrotllar el fil o és un instrument que se posa en els cabells per subjectar-los?
Jo crec que la barreta, no? Per filar.
Totalment. Sí.
La vella dorment, no? Que se picava.
Exacte.
N'heu trobat moltes de dones que cosien?
Mira, unes de les que més mos han dit també, sobretot a les Sencelles, mos han xerrat molt de que cosien sabates. Feien sabates. Fins i tot encara a dia d'avui mos diuen els tipus de sabates que cosien, que si botes, que si sabates d'home, que si... I se'ls anaven, es de matí, agafaven les sabates que havien de cosir, se les enduien a casa seva, feien, i l'endemà tornaven a començar. I la mare d'una d'elles era la persona que repartia aquestes sabates per ser cosides.
Que venien de les fàbriques d'Inca, clar, per proximitat tenien molta feina de les fàbriques d'Inca i de Gorila, també mos contaven. Sí.
I filadores de llana n'hi ha...
Filadores de llana no tant. Feien més brodat, feien guants també, sobretot ja, el que deien a Belén, sabates, i pantalons, hi havia moltes pantaloneres també. Sí. I de fet, ara que demanàveu per paraules, també estan rescatant moltíssimes paraules, moltíssimes dites, jo que sé, maridat. Segur que és un maridat, ho pareu en el pròxim programa, però demanar que és un maridat.
Apuntat queda. D'haures fet. Cristina, Belén, enhorabona per aquest projecte.
Moltes gràcies.
Ja mos anireu explicant com avança, perquè en 3 anys en podrem parlar més.
Sí, i hem de dir que si no mos renyen que tenim el finançament de la Caixa gràcies al qual podem fer, de la Fundació, gràcies al qual se pot fer aquest projecte. Així és que, bé, agraïdes.
Gràcies. I una ferrada a totes aquestes dones. Ara tornem amb nosaltres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.